Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Reparació d'una de les dues fonts ornamentals de la plaça Sant Roc. El sortidor espatllat des de fa 3 anys presenta una fuita d'aigua que podria comportar un perill per als nens que durant l'estiu s'hi remullen per combatre la calor. I és que tot just a sota de la font hi ha ubicada una central elèctrica. Ho explica el tercer tinent d'alcaldessa i regidor de manteniment, obres públiques i parcs i jardins, Jesús Rodríguez.
Aquesta filtració es va malseventar justament quan van arribar, bueno, quan van ser elegits al ple com un de Constitució i, bueno, el que van fer directament parar la font perquè teníem el problema de que tenia una sèrie de filtracions que afectava una central de, que hi ha sota de la font.
L'actuació projectada pel quadripartit, però que s'ha iniciat ara, durarà uns 15 dies i tindrà un cost de gairebé 6.700 euros.
Titulars.
La normativa que regula els diferents tipus de pa és una altra des de principi de juliol. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Perquè els forners puguin posar-se al dia, el centre de formació de Cal Molins ha acollit avui una sessió adreçada al sector.
Andreu Llargués, president del Gremi de Flaquers de la província de Barcelona, assegura que la nova llei té algunes mancances. Un dels aspectes que valora positivament és que s'hagi obert el ventall de pans amb l'IVA superreduït.
Tu saps el que el pa, com és el pa integral, que és un pa doncs, completament de fibra o altres productes de fibra, aquests pans tenen, que a més a més tenen encara un sobrecost, aquests pans no tenen de tenir un sobrecost. Al revés, si és que menges aquest pa, estàs reduint la factura farmacèutica. És natural que se li vagi l'IVA, que és el que s'ha fet l'administració en aquest sentit.
L'última modificació de la llei del pa datava de la dècada dels 80.
I si sou dels que aprofiteu les vacances per llegir, no us perdeu la part del Notícies Migdia en què us explicarem el programa d'activitats d'estiu que té a punt la xarxa de biblioteques de Sabadell. I en l'apartat d'esports, avui us avancem que la waterpolista local Maika García es recuperarà a temps per disputar el Mundial de Guangzhou.
Avui li trauran els punts que, després de ser operada d'una petita fractura, tenien un dit de la mà dreta.
Ens ho explicarà amb més detall el nostre company Sergi Parc des del CAR de Sant Cugat, on es troba concentrada la selecció de waterpolo i on avui s'ha celebrat l'anomenat Media Day.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió meteorològica de la mà de la Dolors Ballart. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem aquest dilluns amb ruixats, amb xàfecs, que esperem que de cara a aquestes pròximes hores puguin arribar a qualsevol punt del país. Van arribant per les comarques de Tarragona i es van estenent de sud-oest a nord-est. Esperem que aquestes precipitacions, fins i tot localment, puguin ser d'intensitat forta. Sovint van acompanyades de tempesta i també podrien deixar calamar-se o pedra, a més de ratxes fortes de vent. Precipitacions que sobretot seran més actives durant la tarda i també el vespre a les comarques de Tarragona. Avui ja amb unes temperatures màximes que seran més baixes arreu del país, tot i que encara al centre del dia doncs, es podran enfilar puntualment fins als 34 o als 35 graus i mantindrem aquest ambient aixafogós a la zona del litoral. Demà continuem parlant d'aquest temps insegur amb precipitacions, però que amb el pas de les hores es concentraran sobretot a les comarques de Girona i també de Barcelona, on a la tarda localment de nou podrien ser més intenses i també acompanyades de calamar o de pedra. Demà les temperatures seran més baixes en conjunt. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara comprovem com funciona aquesta hora el transport públic. David de Toro des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments hem d'advertir als usuaris dels tramvies que a causa d'un accident els combois de la línia T4 del tram Besòs circulen amb les freqüències de pas alterades. La resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya funcionen amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. No obstant, recordeu que per treballs de millora està interromput el servei de metro al tram Clot Fondo de la línia 1. Podeu consultar alternatives al web i l'app de TMB. Això és tot de moment des de Centre Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, de força tranquil·litat a aquesta hora. Només hem de destacar algunes incidències a la ronda de dalt, a l'altura de Barcelona, i en 3 quilòmetres de circulació lenta cap al nus de la Trinitat.
La notícia del dia.
Sant Roc tornarà a tenir els dos sortidors d'aigua funcionant d'aquí a 15 dies. Els treballs per reparar la font ornamental a tocar de l'antic Viena, espatllada durant els últims 3 anys, han començat avui mateix. L'actuació permetrà a Pere segellar una fuita d'aigua que corria el risc d'arribar a la central elèctrica que hi ha sota del sortidor.
Sí, les fonts ornamentals que hi ha al davant de l'edifici de l'Ajuntament són molt més que això. El seu ús social ha anat a l'alça, en especial durant l'estiu. I és que és habitual veure molts infants remullant-se en els dies de més calor. Per això, i després de 3 anys sense funcionar, s'ha posat fil a l'agulla a la reparació, amb l'objectiu que els nens puguin gaudir de nou aquest estiu. Jesús Rodríguez és el tercer tinent d'alcaldessa i regidor de manteniment, obres públiques i parcs i jardins.
La veritat és que fa molt de goig veure els nens que estan a la plaça Sant Roc dia rere dia allà a la font que està en marxa, i és una llàstima que no s'hagi tingut previst una mica el tema aquest de abans de l'estiu tenir un manteniment previ que segurament hagués funcionat perfectament.
La reparació de la font és una intervenció prevista pel quadripartit, però que s'ha engegat durant el primer mes amb el govern de PSC i Podemos en marxa. El primer tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, ha dit que les iniciatives que comparteixen amb l'executiu anterior no tenen cap problema en reivindicar-se. Gibert ho ha dit en resposta a un tuit de l'exregidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, en què assegurava que el quadripartit portava mesos treballant-hi, però que els terminis administratius han portat a que les obres comencin ara.
La reparació de la font és una bona acció, nosaltres la defensem com a nova alcaldessa que és i com a nou equip de govern que és, ni més ni menys. Igual que ells van defensar l'arribada de ferrocarrils, que també va ser gestionada per altres governs anteriors. No? Jo crec que això és una dinàmica típica i que també garanteix que hi hagi continuïtat a l'administració, que no es pari quan hi ha un canvi de govern. No?
L'actuació té un cost de gairebé 6.700 euros, que també inclou substituir els llums de la font, que ara mateix també fallen.
A tot això, el grup de Ciutadans ha lamentat que el nou govern també mantingui oblidats els barris. Adrián Hernández, portaveu municipal, ha criticat que repari la font de Sant Roc, mentre el sortidor de la via Alexandra a Can Rull porta 7 anys espatllat. El regidor ha titllat la situació de greuge per als veïns de Sabadell, que pateixen més el deficient manteniment de la via pública segons la zona en què viuen. Hernández demana no només que s'arregli la font ornamental de Via Alexandra, sinó que s'elabori un pla integral que també contempli una millora dels jocs infantils i una àrea d'oci per a gossos. Així mateix, un camí de connexió amb el futur Parc de les Aigües que donaria lloc a un eix verd fins a Calllong. I des d'aquest matí, més obres. La plaça Fidela Renom, ubicada entre plaça Sant Roc i el carrer Advocat Cirera, ha estat tancada al públic. El motiu és que s'està reparant la pavimentació de cautxú de tota la zona, destinada majoritàriament als jocs infantils. L'àrea es tornarà a obrir al públic a partir del 12 de juliol, dient que hi hauria d'haver acabat la intervenció. I ara us expliquem que la nova llei del pa, que s'ha començat a aplicar a principi de juliol i que estableix que el pa integral ho ha de ser al 100% o que amplia la denominació de pa comú a productes fets amb farina d'ordi, integrals o de massa mare, és positiva, però té algunes mancances. Així ho ha explicat el programa Al Matí de Ràdio Sabadell el president del Gremi de Flaquers de la província de Barcelona, Andreu Llargués. De fet, l'organisme ha convocat avui una trobada a Cal Molins amb els seus associats per explicar la normativa i recollir les reclamacions que s'hi haurien d'introduir per potenciar-la. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. L'última modificació en la legislació sobre el pa va fer mitjans dels anys 80. Ara, 30 anys després, el sector demanava crits una regulació davant de la proliferació de comerços que venen pa sense ser forns. Ara, la norma demana que s'etiquetin els productes i es donin a conèixer els seus components. A més, s'amplia la denominació de pa comú, aquell que està gravat amb IVA super reduït d'un 4%, a aquells productes fets amb farina de blat, com fins ara, però també els que es fan amb farina integral, d'ordi o de massa mare. Un canvi molt positiu perquè es premia els productes que són millors per la salut amb un preu més ajustat. Ho ha destacat el mateix Xavier Medina, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya.
La situació que hi havia fins ara era absolutament contradictòria, no? S'està dient des del punt de vista de la salut que s'han de menjar determinats pans i resulta que aquests pans estan gravats amb un 10% en comptes d'un 4%, no? Per tant, si
Aquesta és una de les bondats de la norma que també veuen des del gremi de flequers de la província de Barcelona, però el seu president, Andreu Llargués, considera que cal avançar en d'altres aspectes com ara el concepte de partesà o la necessitat de reconèixer l'ofici de forner.
I té que haver-hi la carrera de forner. Una persona que està venint el pa i que està fent el que és per mi el més normal, que és la diferència d'un dels altres. Uns es dediquen a fer pa, que jo dic que és bo pa, que és aquesta interrupció, mitja la cocció, fa una interrupció, que és un pa amb unes matèries primes fabuloses, però que no es controla fins al final de la venda, perquè aquest senyor te'l ven congelat i s'ha acabat. L'altre el cou malament, o cou bé, o passa unes coses que d'això. Mentre l'altra persona, que és el forner normal, que és el que comença a mesclar la farina i l'aigua, i te'l ven a la producció final. I tot està a les seves mans.
Això sí, Llargués considera que és una bona base per treballar, però que cal perfeccionar-la. I per això s'ha convocat la jornada d'aquest matí a les instal·lacions de Cal Molins, on es formen nous forners.
Aquesta és la visió de forners i experts en nutrició, però com ho veu la gent del carrer?
Crec que últimament s'ha fet molta trafica amb el pa, s'han obert molts forns que realment jo penso que el pa que venen no és un pa sa.
Y muchos negocios son pan de verdad y bueno, sí que se están viniendo abajo y nosotros mismos estamos yendo en contra de nuestra salud.
Penso que més que res el problema que n'hi ha és que n'hi ha superfícies grans que fan pa com si diguéssim el que és pa d'espelta, diuen que és pa d'espelta, pa de sègol, i no és ben bé 100%. Llavors posen un tipus de preu i la gent suposo que paguen un preu per el que realment no és.
Com a client sí que us pot afectar perquè us estan venent una cosa que no és la que pertoca.
A mi em sembla molt bé que hagi sortit aquesta legislació perquè havia molt abús amb el pa.
Doncs que hi ha hagut una falta d'informació, sí, perquè jo no m'he enterat i jo em dedico a ensenyar a menjar a la gent.
Home, no n'estic gaire informada i no sé si no n'estic informada senzillament perquè jo no he estat prou al cas o perquè hi ha hagut poca informació.
Em sembla superbé aquesta nova llei perquè primer que el client està més informat sobre el que compra i també per nosaltres perquè també fomentem més la venda de pa integral, que és molt més sa i més digestiu, o sigui que per les dues bandes el trobo una millora.
Aquesta norma busca millorar la qualitat del pa en un sector que ha vist com el volum de negoci ha caigut en els últims anys. En les dues últimes dècades, el consum d'aquest producte ha caigut en un 50%.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
L'Ajuntament i la TUS es mostren satisfets amb el funcionament de les parades intermèdies del bus nocturn. Així ho diu el tercer tinent d'alcaldessa i regidor de Mobilitat, Trànsit i Transport, Jesús Rodríguez.
Estem en una situació que a través de les redes socials visualitzen que hi ha problemes de seguretat, el tema del transport a l'hora de que les dones puguin accedir als llocs de treball de la ciutat, sobretot als polígons industrials. Aquesta mesura, pues, perquè ens arriba, pues, és molt positiva de la valoració que fa la mateixa empresa.
La mesura es va iniciar a final de 2018 pensant en la seguretat de les dones quan van soles pel carrer a la nit.
Explica el regidor que la línia que té més incidència és la L10 i les persones més demandants de la mesura tenen entre 35 i 45 anys. El fet que no només estigui restringit a les dones ajuda a tots els usuaris a creure en el transport públic i els anima a fer-ne un ús major. A la síndica de Sabadell, Eva Avellan, li sembla una iniciativa excel·lent, segons ha dit el programa Connectats a l'estiu que s'emet per Ràdio Sabadell. Avellan alerta, però, que la inseguretat que perceben les dones té a veure amb més aspectes de l'espai públic.
Hi ha molts estudis que diuen que l'espai públic, quan està desendreçat, quan està brut, quan hi ha grafitis, quan hi ha poca llum, etcètera, etcètera, o hi ha locals abandonats, etcètera, donen molta més sensació d'inseguretat a les dones a l'hora de transitar-lo. Llavors, sí que hi ha accions que es poden fer a nivell municipal perquè aquest espai públic sigui percebut com a més segur.
Avellan demana repensar l'espai públic obrint les perspectives a tots els usos per garantir el dret a la ciutat de tothom.
Un minut per arribar al punt de 3:15. Sabadell rep més de 83.000 euros per finançar dos programes adreçats a l'alumnat i les famílies de la ciutat.
El primer és el Posa-t'hi, adreçat als estudiants de quart d'ESO que no s'acaben graduant. L'altre és el tàndem Família-Escola, que promou la participació de les famílies en el fet educatiu. Pol Gibert, portaveu de l'executiu, explica que la Junta de Govern ha acceptat les dues subvencions de la Diputació.
Dos programes interessants que ajudaran també que el jovent sabadellenc es pugui tenir unes millors ratios d'antifracàs escolar i que també pugui assolir un millor resultat de cara al seu futur, perquè també els acompanyarà en el seu procés de decisió cap a què volen ser quan acabin la seva època de formació educativa obligatòria.
La Junta de Portaveus, per la seva banda, ha aprovat que la bandera sahrauí onegi a la plaça Doctor Robert fins demà, des de demà, perdó, fins al dia 12 de juliol. Es fa coincidir amb l'arribada dels joves del Sàhara que participen al programa Vacances en Pau.
Mor ofegat un veí de Sabadell en una platja de Cubelles, segons el mitjà i Sabadell.
La víctima tenia 48 anys i ha aparegut inconscient dins l'aigua a la platja de la Mola de Sant Pere de Cubelles aquest diumenge. Els equips d'emergències no han pogut fer res per salvar-li la vida.
Els Mossos investiguen el conductor d'un Lamborghini que va impactar contra un altre vehicle quan circulava 180 km per hora per la C-58.
Els fets van tenir lloc el 26 d'abril passat a l'altura de Montcada i Reixac. La policia va poder determinar la velocitat a la qual anava el vehicle en el moment de l'accident gràcies a les dades obtingudes mitjançant el sistema Crash Data Retrieval, una tecnologia instal·lada a l'airbag del cotxe contra el qual va col·lisionar el Lamborghini. Els Mossos d'Esquadra han denunciat l'home de 34 anys i veí de Barcelona el 24 de maig per un delicte de conducció temerària per velocitat penalment punible i per lesions per imprudència greu. El conductor que va rebre l'impacte va ser l'únic ferit.
Us ho hem avançat en titulars. El programa d'activitats adreçat als casals d'estiu a la xarxa de biblioteques de la ciutat arrenca el seu quart any de funcionament. El director de les biblioteques municipals de Sabadell, Ferran Burguillós, explica el programa al matí quin és el plantejament d'aquesta iniciativa.
Aquest és el quart any que l'estem fent a la xarxa biblioteca. Realment ha estat un èxit els últims anys. Tenim molta col·laboració amb els casals que utilitzen, com deia la Jèssica, doncs, els espais de biblioteca com a racons de lectura i racons una mica de lleure una miqueta més en calma, perquè ja sabeu que els casals normalment fa molt esport, etc, que també va molt bé, però sí que va bé combinar la part aquesta més activa amb una mica més de calma també de tant en tant.
Les activitats que tenen preparades per als seus participants estan basades en els plantejaments dels laboratoris de lectura Pau.
Això vol dir, Núria, que es treballa la recreació de l'entorn, la representació dels autors referents, la lectura compartida, en què els infants també participen, i, per últim, experimentar amb tècniques d'il·lustració. A quatre biblioteques mantindran l'àmbit dels jocs de taula el juliol. Es tracta de Ponent, La Serra, Sud i Vapor Badia. També hi haurà bibliopiscina a la Biblioteca del Nord, o sigui una carpa on s'ofereixen narracions i també s'hi podran escoltar contes. A banda d'això, les biblioteques allotjaran tallers de macramé, cinema, videolabs, postals d'estiu i també tallers científics sobre líquids i reaccions químiques, a més de robòtica i cotxes de joguina. Aquest mes també es poden veure un parell d'exposicions a la Biblioteca del Safareig, una sobre viatges solidaris amb fotografies fetes a Sierra Leone i també una altra, Núria, a la Vapor Badia, sobre els 40 anys d'ajuntaments democràtics.
I si la pluja ho permet, qui es quedarà a l'amfiteatre dels Jardinets aquesta nit al Fresc Festival és el saxofonista local Dani Nello. Sabadell continua apostant forta per la cara més salvatge del saxo després d'un any i mig d'exitosa gira amb els saxofonistes salvatges. Nello presenta la segona part d'aquesta aventura, reivindicant el paper del saxofon a la música popular i aportant la seva pròpia veu.
El músic i compositor s'acompanya en aquesta gira dels saxofonistes salvatges 2 del mateix sextet que va arrencar el projecte, que agrupa els millors músics de rhythm and blues, jazz i rock and roll de l'escena estatal. El nou repertori ofereix 12 temes del saxofonisme salvatge des dels anys 50 fins a l'actualitat, on el de Sabadell n'és un exemplar de categoria. Però quins són aquests salvatges segons Dani Nello?
Els dic jo saxofonistes salvatges perquè tenen un discurs visceral, salvatge, fora de les etiquetes i de les convencions, no? Llavors el que hem fet és agafar tota una sèrie de temes, donar-los la volta i fer unes versions pròpies, no? Jo no crec gens en fer un revival de temes, i crec que està molt bé agafar l'energia de les teves influències a la música del passat i portar-les avui en dia, aquí al segle XXI.
Nello ja ha advertit que, com sempre, la seva actitud a l'escenari serà com si fos el seu últim concert. I no patiu, perquè en cas de pluja el concert es traslladarà a un dels auditoris de l'Espai Cultura.
I qui ja ha passat pel Fresc Festival és l'actor Pau Roca, que hi va portar escena un dels èxits teatrals de la temporada, Les coses excepcionals.
La història d'un jove que crea una llista de coses magnífiques per evitar que la seva mare cometi més intents de suïcidi. Pau Roca.
A mi m'agrada més dir que és totalment catàrtica l'obra. O sigui, al final, qualsevol obra on es diu que hi ha participació del públic sempre fa com cosa, i t'asseguro que no hi ha ni un dia que el públic no m'hagi volgut ajudar, perquè estan tan a favor d'aquest personatge que s'obre en canal i que es mostra vulnerable, que el volen ajudar. Llavors a mi com a actor em volen ajudar i al final estem explicant tots una història, no?
Aquesta setmana també passaran pel fresc el cantant Arrau Tordera, la Copla Mediterrània o la companyia sabadellenca Estrena Morena amb Una família normal.
Minuts per arribar al punt de les dues. Repassem altres temes d'actualitat més enllà de la ciutat i comencem per Manresa, perquè allà ha declarat avui la víctima de la violació múltiple.
La noia, una menor de 14 anys, ha assegurat davant del jutge que es va sentir intimidada i ha apuntat que podria haver estat drogada per part dels agressors. Els fets van tenir lloc el 26 d'octubre de 2016 durant una festa en una fàbrica abandonada. Sis joves estan acusats d'abús perquè es considera que la jove no va oposar resistència, mentre que el setè no hauria participat de la violació en grup però no hauria ajudat la víctima. Arran de fer-se públic el cas, s'ha convocat una concentració per aquest vespre a partir de les 8 a l'Ajuntament de Sabadell.
Junts per Catalunya pressiona Esquerra per revertir els acords amb el 155, incloent el de la Diputació de Barcelona.
La formació postconvergent també ha constatat que la unitat de l'independentisme ha tocat fons. Assenyala que en 27 municipis Esquerra ha pactat contra Junts per Catalunya, tot i que aquests siguin la força més votada. Per part d'Esquerra, Pere Aragonès ha comparegut també avui a dir que continuen amb la mà estesa fins l'últim minut.
De fet, els republicans han ofert la presidència de la Diputació de Barcelona a Junts per Catalunya, però no s'han compromès a desfer cap altre acord. I tot i aquest estira i arronsa, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, creu que es complirà el pacte a la Diputació, malgrat les crítiques d'Esquerra i Junts.
En una entrevista als matins de TV3, Iceta ha avisat que seria una mica fort i poc respectuós revertir tots els pactes municipals entre els independentistes i el PSC. I ha recordat que els socialistes en tenen tant amb Junts per Catalunya com amb Esquerra. Així ha reaccionat a la petició del conseller de Territori, Damià Calvet, que ha instat el Republicans a fer una proposta per revertir tots els pactes municipals amb els partits del 155 a canvi de desfer l'acord a la Diputació de Barcelona.
I acabem. El Partit Conservador Nova Democràcia guanya en majoria absoluta les eleccions a Grècia.
El líder de la formació, Kyriakos Mitsotakis, ha desbancat amb un 40% dels vots l'actual ministre i líder de la coalició de l'esquerra radical Syriza, Alexis Tsipras, que ha obtingut un 32% dels sufragis. La sorpresa de la nit electoral ha estat la irrupció del partit de l'exministre de Finances Yannis Varoufakis al Parlament grec. Així mateix, la formació d'extrema dreta Alba Daurada s'ha quedat sense representació. La participació als comicis grecs s'ha situat al voltant del 57%.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Em preocupen els meus pares. Amb la seva edat ja necessiten ajuda.
Tenia el mateix problema fins que vaig conèixer els centres Vallesol. Em vaig informar al 93 747 90 49 i tot i que n'hi havia d'altres més econòmics, cap amb l'experiència i els serveis de Vallesol. Ara estic tranquil·la perquè vaig escollir els millors.
Vallesol, centre residencial a Barberà del Vallès. Informis al 93 747 90 49 o a vallesol.es.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I en aquests moments la selecció espanyola femenina de waterpolo amb tres representants de l'Astral Pool està celebrant l'anomenat Media Day hores abans de viatjar cap a Guangzhou per disputar el Mundial. Des del centre del rendiment de Sant Cugat hi tenim el Sergi Parc. Molt bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs mira, just ara acaba d'acabar aquest Media Day, on, com dius, avui les jugadores de Mikioka han realitzat un entrenament obert als mitjans, han fet la foto oficial i han comparegut per fer declaracions. I una de les avui presents és la boia de l'Astral Pool, Maika García, que recordem va patir una lesió a la mà que la va obligar a passar pel quiròfan. Hem pogut parlar amb ella i ens ha dit que està bé, tot i que avui no ha pogut entrenar-se amb la resta de companyes, ha fet treball al gimnàs, però sí que ha entrat dins de la convocatòria per viatjar a Corea i avui mateix li trauran els punts. Per cert, la boia del club va ser nomenada fa uns dies millor jugadora de l'última Lliga Premat i una altra de les aquí presents, Laura Ester, millor portera. I a més d'elles dues, de l'Astralpool, en total, com dèiem, hi ha tres representants, també està Judith Forca. Elles són aquestes representants de l'Astralpool Natació Sabadell. I com és conegut, la gran absent és Mati Ortiz, per decisió tècnica. En el vestidor de la selecció també són jugadores com Bea Ortiz i Pablo Leitón, ex del Natació Sabadell, i ara el Terrassa, que curiosament serà el primer rival de l'Astralpool a la primera jornada de Lliga de la temporada que ve. Acabem dient, Núria, que dimecres l'equip viatja a Corea per disputar un Mundial que dona el tret de sortida el divendres, tot i que el waterpolo no començarà fins al diumenge, dia 14.
Gràcies, Sergi, bon dia.
Bon dia, Núria.
I no sortim de l'aigua perquè en natació també hi tenim tres representants del Club Natació Sabadell a la Universiada de Nàpols, on no ha estat un cap de setmana de grans resultats per cap d'ells.
La que més opcions de medalla va tenir va ser Cata Corrón als 400 estils el dijous passat, en quedar-se a les portes del podi amb un quart lloc. La nedadora local, en canvi, es va haver de conformar amb la setena posició als 200 estils. Pitjor li van anar les coses a Àlex Castejón, que en el seu debut a la competició no es va poder classificar per la final dels 200 braça. De la seva banda, Judith Ignacio tampoc va tenir la seva millor jornada i va registrar l'últim temps de la seva sèrie a les semifinals del 100 Papallona. Avui, cap dels tres nedadors del club competirà. En aquesta Universiada, la versió dels Jocs Olímpics dels millors atletes universitaris, la natació finalitzarà aquest mateix dimecres.
Iker Pajares, més coses, ha complert l'objectiu que s'havia proposat a principi de temporada de forma sòbria. El sabadellenc tenia en ment arribar a estar en el top 50 del rànquing mundial d'esquash i actualment ocupa la posició 42.
Una fita que més li permetrà ara poder disputar els World Series, és a dir, els millors campionats del circuit, i així tenir l'oportunitat d'enfrontar-se als grans d'aquest esport. El sol fet d'estar present en aquests campionats ja comportarà una sèrie d'avantatges, com explica el mateix Pajares.
Ja s'han tancat les inscripcions pels campionats de setembre i octubre, he aconseguit entrar en aquesta posició a quatre campionats molt grans, a quatre World Series, i només ja amb la meva participació en aquest campionat ja recullo molts punts i calculo que a finals d'octubre potser ja entro dins el top 35 mundial si ho faig bé.
Enguany, el jugador del Malibú Esportiu ha destacat especialment a l'Europeu de Seleccions, on es va penjar la plata, i a Wimbledon, on també va pujar el segon calaix del podi, deixant pel camí a contrincants de molt renom. Pajares tancarà la competició el pròxim 1 de setembre amb la disputa de l'Open de Xangai.
Èxit de la primera edició del Campus Campions, el primer de futbol dirigit a persones amb diversitat funcional, sensorial i intel·lectual. Després d'una setmana d'entrenaments, el dissabte va tenir lloc el gran acte de Cluenda.
Un acte que va tenir com a escenari la nova Creu Alta, i on els 56 inscrits, d'entre 8 i 53 anys, van ser els grans protagonistes del tancament. L'ideòleg del campus, l'exarlequinat i resident a Sabadell, Lucas Viale, explica com es va viure la jornada.
Quisimos hacer algo único y algo que, sobre todo, que los chicos fueran los principales protagonistas y se sintieran de verdad, ya no solo futbolistas, sino que se sintieran especiales. Y bueno, la verdad es que lo conseguimos, tanto como los chicos disfrutaron de lo más lindos, los papás que pudieron ver a sus chicos en acción y a sus chicos realmente ser felices, pues también disfrutaron muchísimo.
Durant tota la setmana, el futbol inclusiu ha estat protagonista a Olímpia, però també s'han fet altres activitats fora de les instal·lacions, com la visita al Museu del Barça. Viale fa una valoració molt positiva de la primera experiència del Campus Campions i espera poder donar continuïtat a aquest projecte del futbol inclusiu.
I afegim un parell de punts més fora de la ciutat. En bàsquet, Espanya revalida l'or a Europa.
Les dones de Lucas Mondelo van vèncer ahir per un contundent 86-66 a la selecció de França durant un partit on tot el conjunt va destacar sense que brillés en excés la seva màxima estrella, Astu Endur, que s'ha alçat amb MVP del torneig. La millor del final va ser la gironina Marta Xargay, amb 23 punts, i la capitana Laia Palau ja té en el seu palmarès 12 medalles.
I ja és oficial la incorporació de Nico Mirotic a les files del Barça.
L'ala pivot ex de la NBA serà determinant a Europa de cara a la pròxima campanya i s'ha convertit en el jugador més ben pagat del vell continent amb 4 milions l'any. Ell mateix ha confirmat que se sent feliç i molt il·lusionat amb el projecte.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Amb el repàs a la informació esportiva posem el punt final al Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.